Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Com totes les setmanes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Water Center de Barcelona. Aquest dissabte sant també hi ha programa i ho farem possible, doncs, el Marcos Pardelló, que és redactor en cap de la Razón a Catalunya. Bona tarda, Marcos, benvingut.
Què tal, bona tarda.
I la Maria Jesús Cañizares, que és la delegada a Catalunya del diari IBC. Bona tarda, Maria Jesús, benvinguda també. I gràcies a tots dos per estar, doncs, un dia com avui, doncs, aquí, al peu del canó, i ajudant a fer aquest programa, que el serà protagonista el senyor Josep Ramon Bosch. Molt bona tarda.
Hola. Bona tarda.
Ell és el president de Societat Civil Catalana i, com li deia, gràcies per acompanyar-nos aquest dissabte sant aquí a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Senyor Bosch, si ho tomo una mica als oïdors, quant temps fa que vostè és president de Societat Civil Catalana? Fa temps que ja està dins de l'organització, però, bueno, liderant Societat, des de quan?
Bueno, des de juny de l'any passat. De fet, Societat Civil Catalana va néixer el 23 d'abril del 2014, és a dir, properament farem un any d'existència i de vida, i jo vaig sortir escollit president, doncs, el juny de l'any passat, aproximadament. És a dir, farà 9-10 mesos que estic amb aquest càrrec de president de Societat Civil Catalana.
I escolti, alguna vegada li ha passat pel cap allò de qui em va demanar ficar-me en aquest embolic, o en aquest problema, o en aquesta aventura?
Moltes vegades, avui mateix, no?
Avui
que
mateix.
Estem aquí fent el programa. Però
escolti, se'l veu satisfet, tot i l'embolic o l'aventura en què es va ficar, aviam,
sí, home,
fan ganes, no?
Sí, el que passa és que tot té un cost, no? Personal, no ens hem d'oblidar que Societat Civil Catalana està donant veu a molta gent que està contra el procés, i ja sabem com les gasten, no? La gent que, diguem-hi, porta a terme el procés independentista, i això té un cost personal. Amb gent com nosaltres, que no estem ficats al món de la política, tenim una vida personal i professional que no estem, per tant, remunerats, i això, evidentment, doncs té un desgast personal important, però, bueno, tot i així, fent una balança dels pros i els contres, jo crec que podem estar molt satisfets, i jo personalment també.
Vostè no són anti-res, no? Perquè alguns diuen que són anticatalans, la gent de la Societat Civil Catalana. Vostè no són anticatalans, no?
Però ja sabem que el món de l'independentisme ràpidament el que es vol és fitxar o fixar-nos en que som anticatalans, en que som quintacolumistes, en que som franquistes, en fi, tota la verborrea que ells ja estan acostumats a fer, no? De tot moment, nosaltres sí que vam néixer, per fer una miqueta d'història, a la reactiva. No hem d'oblidar que la Societat Civil Catalana va néixer una mica com a reacció a tot el procés que s'estava vivint, però ara Societat Civil Catalana, a partir del 23 d'abril, diguem-hi que passarà a l'activa, és a dir, no ens quedarem només a dir que la independència ni la volem ni ens convé, sinó que volem transmetre un missatge de que junts i millor, és a dir, junts, perquè la resta de catalans, o els catalans de la resta espanyols, hem d'estar junts, però a més hem d'estar millor, amb una Espanya millor, no? I començarem a fer, doncs, propostes que seran des de la societat civil, no seran propostes polítiques, que ningú es faci cap pel·lícula de que nosaltres passarem a la política, tot i que després ho podem comentar, això, però en tot cas nosaltres el que volem passar és a l'acció i a fer propostes i a si no combatre l'independentisme, perquè nosaltres no hem nascut per combatre l'independentisme, sí, per obrir els ulls amb tots els catalans, però també la resta d'espanyols, que la conllevància s'ha de superar i que hem d'anar, doncs, cap a una Espanya millor tots plegats.
Molt bé. Maria Jesús, Marcos, qui vulgui.
Bueno, Maria Jesús, jo crec que és millor que comencis tu.
Bueno, començo jo. Parlava abans de que té una filla.
Ladies, molt cavaller.
Un cavallero. Que té una filla fora. Vostès han rebut un premi a Brussel·les, al Parlament Europeu, cosa que al món independentista no ha sentat massa bé. I suposo que des de llavors aquesta campanya, no vull dir d'assetjament, no, envers vostès, sinó que, bueno, de fer una campanya en contra de la seva persona. Però jo, la meva pregunta és, com es veu a Brussel·les quan van estar allà a parlar amb els eurodiputats i tot això? Com veuen les institucions europees tot aquest procés, que pensen? I després d'aquesta campanya en contra de la seva persona, què és allò que ha portat pitjor vostè personalment? Com es veuen des de fora i vostè?
Sí. Bueno, des de Brussel·les jo crec que tothom té molt clar que això de la independència, el procés, és impossible. Els independentistes mateixos saben que això és impossible, no? I que després podem parlar, no? Aquest nou pacte que van subscriure el passat dimecres, crec que van ser, sí, entre Esquerra Republicana i i Convergència de cara a prolongar aquesta, el procés fins al 2017, no? Ens han promès el 2014, després el 2015, posteriorment el 2016 i ara han tirat fins al 2017, no, aquest procés, no? Jo crec que des de Brussel·les són molt conscients de que Catalunya no es pot independitzar i que això és vamos, no solament és que és impossible, és que és inviable de tots els, des de tots els sentits, no? Per tant, des de Brussel·les veuen la impossibilitat, no? Sobre com ho he portat jo, home, doncs sempre que t'ataquen personalment, no? I més per una qüestió familiar, involucrant el meu pare, que és una persona molt gran, doncs es porta malament, no? Miri, la meva família, sempre ho he dit, és molt transversal. Jo tinc la meva dona, que és presidenta d'un partit independentista, tinc els meus cosins, que són militants de partits independentistes, la meva família històricament era republicana, van combatre el bàndol republicà, els meus dos avis, és a dir, el meu avi, el meu pare sí que ha estat una persona que, en un moment donat, fa 40 anys, va ser una persona que va estar relacionada amb organitzacions, diguem-hi, franquistes en el seu moment, no? Però clar, estem parlant de fa 40 anys, no? En tot cas, ho he portat personalment malament perquè han sigut atacs personals, directe, amb un assetjament. Jo he tingut periodistes al meu poble que han estat investigant la meva vida, han estat preguntant a veïns, no? Clar, quan arribes amb aquest extrem de persecució d'una persona particular, com soc jo, que estem en una organització particular, que no rebem cap subvenció, home, doncs molesta, no? I a l'última, quan Iniciativa va presentar al Parlament català una proposta de recusació contra nosaltres i contra mi particularment, basant-se en falsetats i mentires publicades a través d'internet, que són mentires, a veure si ja ho hem explicat, doncs home, això molesta, no? Però bueno, més enllà d'això, entenem que va també amb el càrrec, no? Som conscients, perquè una vegada vaig tenir una conversa amb el director d'un mitjà digital que m'ho va dir molt clarament, diu: vosaltres sou els únics que podeu fer descarrilar el procés. Els independentistes ho saben, que Societat Civil Catalana és el si no l'enemic, diguem-hi, el grup...
El rival
que farà descarrilar el procés, evidentment, i així és, per això vam néixer, si no per descarrilar el procés, per explicar-li als catalans que on anàvem era absolutament inviable, no? I és evident que ells ens ataquen, no? I quina és la millor forma d'atacar? Doncs relacionar-nos amb franquistes, amb feixistes, en fi. Que a més vingui de gent, que molts d'ells tenen vincles amb el franquisme, no? Des del jutge Santiago Vidal, no? Que el seu pare sí que era un franquista, o fins i tot el mateix Lluís Llach, no? Que ell era, si no te recordo malament, guerrillero de Cristo Rey, és a dir, que, en fi, et sobta una miqueta, no? I bueno, sembla que en aquest país no haguessin existit franquistes mai, no? Quan van ser els catalans.
Los fantasmas del pasado, no?
Sí, els fantasmes del pasado. Clar, estem per el senyor que va morir fa 40 anys, encara segueixen la matraca. Jo crec que els independentistes, si no hagués existit Franco, el tindrien que inventar, no? Perquè és la seva gran justificació a l'hora d'intentar tergiversar. Nosaltres, que volem establir un debat normal i coherent, un debat cívic i democràtic, de dir, escolti, aviam, la independència on ens porta? I hem fet molts informes, i hem fet molts debats, no? I ells estan amb l'insult, amb la desqualificació, i és molt lamentable que els grups com Iniciativa per Catalunya, una part d'Iniciativa per Catalunya, jo crec que la gran majoria d'Iniciativa per Catalunya són gent amb moltíssim seny, una part d'Iniciativa per Catalunya que volen ser els arietes de l'independentisme per autojustificar-se de cara als seus propis electors, doncs siguin els tontos útils del procés, no? Però bueno, més enllà de això, bé.
Aquesta campanya que deia la Maria Jesús podia acabar, aquesta campanya en contra de vostès, votant contra la societat, podia acabar amb una declaració del Parlament, perquè si els retira vostès, aquell guardó que els va donar a Brussel·les, l'Eurocambra,
no? Sí, però això va,
no?
Contra la seva contra la pròpia
normativa. Vostè creu que arribaran a fer-ho, això?
Bueno, no ho sé, pot ser qualsevol cosa. En aquest país estem vivint i veient coses tan estranyes, no? Jo crec que estem... Sí, estem amb un teatre, amb un món de, diguem-hi, amb uns actors que estan fent veure coses que no es produiran, hi han declaracions, hi han brindis al sol, en fi, hi ha tantíssimes coses, però en tot cas el Parlament català no té cap autoritat per desqualificar una decisió presa per un Parlament europeu autònom que va premiar amb una associació espanyola, perquè nosaltres vam premiar com a associació espanyola, no? En tot cas, ja s'ho faran. És cert que vam derrotar a l'Assemblea Nacional Catalana i això cou. I entenc, doncs, aquestes ànsies i aquestes ganes que ens puguin tenir nosaltres. En tot cas, nosaltres orgullosos d'haver rebut aquest premi amb un suport i amb un recolzament molt important, i ens agradaria també que els partits independentistes almenys reconeixessin, no?, la nostra tasca, que ha sigut una tasca fins ara molt pacífica, molt activa, no hem provocat cap tipus d'incident, al contrari, i hem volgut ficar damunt de la taula arguments raonables, no?, i hem tingut moltes discussions, i he assistit a debats amb gent d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea, i en fi, tot molt, molt civilitzat, no?, i crec que aquest és el nostre tarannà que fins ara ha destacat.
Sobre això que hem parlat abans de descarrilar el procés, dos preguntes.
Diverses enquestes, algunes de la Generalitat, altres de diaris de Catalunya, han detectat que el sobiranisme va de cap a caiguda. La seva interpretació és que el moviment sobiranista s'està desinflant o que aquest moviment sobiranista passa per un mal moment, potser relacionat amb que el clan Pujol comparegués a la comissió parlamentària, i és degut a això o és degut a que el moviment sobiranista es desinfla? Definitivament.
Sí. Bé, jo crec que desinflar-se no es desinfla. Hi ha un gruix independentista molt important en aquest país, que es va veure reflectit el 9 de novembre amb una participació alta, pel meu parer, molt baixa, si ens evidenciem des del punt de vista de participació real, no va arribar al 30% de gent que va votar per la independència, però tot i així és molta gent, 1.800.000 persones a favor d'aquest procés, no? Sí que és cert que dins del món independentista hi ha molts independentistes sobrevinguts, que és el que nosaltres els volem fer, és explicar-los, doncs, que la independència no ens porta més que a l'enfrontament i a la fractura social, no? Però jo crec que dir que l'independentisme ha baixat i ha perdut, crec que és un error d'interpretació, no? L'independentisme té molts recursos, té molta gent a darrere, i en aquests moments sí que està vivint certa desorientació, perquè, clar, no s'ha aconseguit una llista única, que era el gran objectiu del món de l'independentisme, no s'ha aconseguit aglutinar a partits com el PSC, que era la seva proposta. Aquesta setmana també hem vist que Esquerra Unida Alternativa ja ha dit que el procés és mort, gent d'Iniciativa per Catalunya, del PSUC Viu, que s'està desenganxant, més enllà de que alguns exmembres del PSC es vulguin sumar com a Més i Avancem, i aquests grups que sempre han sigut independentistes dins del PSC, però jo crec que estan vivint uns moments com a mínim de dificultat interna, perquè no hem d'oblidar, és que jo estic convençut que el president Artur Mas no es creu això de la independència, no? I el que està fent, ja ho hem vist, tira la pilota endavant, i ara ha promès 18 mesos doncs per tenir oxigen. Per què? Doncs perquè tenen unes eleccions municipals a la volta de la cantonada i no es volen presentar davant de l'electorat com els traïdors a la pàtria. I estic convençut que després del 27 o de 24 de maig, quan hi hagi les eleccions municipals, tot això canviarà. És a dir, estem vivint el teatre, teatre català, teatre del dolent, tot s'ha de dir, però un teatre català, i això acabarà com la comèdia de Falset.
I com acabava la comèdia de Falset, pels que no la coneguin?
No, clar,
jo no la conec.
Bueno,
Malament,
sí.
Molt bé, escolteu el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte amb Marcos Pardeiro, amb Jesús Cañizares, i el convidat d'avui, el senyor Josep Ramon Bosch, president de Societat Civil Catalana. Parlava vostè de les eleccions que tenim aquí a tu casa, que són el 24 de maig, les municipals. Quin paper pensa jugar Societat Civil Catalana davant d'aquests comicis?
Bé, nosaltres paper polític ningú, evidentment. Nosaltres dins de la Societat Civil Catalana hi ha gent de moltes opcions polítiques i hi ha gent que no ve de cap opció política. En tot cas, nosaltres sempre hem dit que estem per dues coses bàsiques, per complir la legalitat i per complir la Constitució, en aquest cas, no? I tota la gent que estigui dins d'aquests paràmetres, doncs, rebrà com a mínim el nostre suport. Sí que sabem que nosaltres, de cara a les eleccions del 24 de maig, hem endegat, o endegarem una campanya per demanar la retirada de les banderes independentistes, que són banderes d'un partit polític. No hem d'oblidar que la bandera estelada, que uneix a molts ajuntaments i a moltes rotondes de Catalunya, és la bandera d'un partit polític, d'estat català en aquest cas concret, i nosaltres vam presentar una petició amb un jutjat de Sant Cugat del Vallès fa un parell de mesos, i que ens ha donat en part la raó dient que és una bandera que representa un moviment polític i que en contesa electoral aquesta bandera no té que estar present als espais públics, no? Ara nosaltres tenim a molta gent treballant, a desenes i desenes de voluntaris recorrent tot Catalunya, fotografiant i prenent nota de totes les banderes independentistes estelades que existeixen a balcons i a llocs municipals. Les estem fotografiant, les estem reportant per fer un informe complet que presentarem davant de la Junta Electoral Central per demanar que durant la contesa electoral aquestes banderes siguin retirades, no? Perquè pertanyen a un partit polític. No hem d'oblidar que hi ha hagut alguns països a Europa dels anys 30 que la bandera nacional va ser retirada i va ser substituïda per la bandera d'un partit, no? En aquest cas sembla que també es vol fer el mateix, la retirada de la senyera, que ens representa tots els catalans, ser substituïda per la bandera d'un partit, un partit, a més, que té unes reminiscències molt radicals, no? dels anys 20 i 30, concret d'estat català. Però més enllà d'això, també volem fer, doncs, demanar a la gent que participi, que voti, no? Que voti qui vulgui. Nosaltres no demanarem el vot per cap partit, però si ja sigui el catalana, si ja vol, doncs, demanar a la gent, sobretot de zones molt concretes, doncs, el Baix Llobregat, el barcelonès, el tarragonès, doncs, demanar que la gent voti, participi, i ja que, en algun cas, sembla que ells volen presentar com a la primera ronda plebiscitàries, que jo crec que això no és així, però, en tot cas, sí que demanar que la gent voti i participi a les eleccions municipals.
El dimecres passat, quan es va signar aquest
l'acord
un pas més enllà de la fulla de ruta, es va convidar al govern espanyol a fer una proposta atractiva per Catalunya, perquè bueno, això és el discurs dels independentistes, que diuen que no hi ha una rèplica, no hi ha... Vostès pensen que és així, que el govern de Mariano Rajoy hauria de fer una oferta o... proposar un projecte alternatiu?
Sí, bueno, no sé si un projecte o... De fet, el govern d'Espanya ja està ajudant molt el govern de Catalunya, no?, a través del FLA, és a dir, no deixant caure l'economia catalana, jo crec que ja és molt important, no? Nosaltres, independentment del que pugui fer el govern d'Espanya o no, que segurament pot fer més, això no incidiré, no? Nosaltres sí que estem començant a ficar damunt de la taula tot un seguit de propostes, les estem discutint internament, alguna d'elles ja ha sortit més o menys pública, i entenem que el problema de Catalunya no és un problema de diners, no és un problema d'una millora de la financiació o de blindar certs aspectes competencials o buscar si tenim que tenir una financiació XA similar a la que tenen bascos i navarresos, o si hem de tenir algun tipus de compensació econòmica addicional, no? Jo crec que el tema de Catalunya no va per aquí, és un tema bàsicament sentimental, no? I entenem que sí que sobre aquest camí s'hauria de treballar, i nosaltres sí que hem entès, i des de fa molt de temps ho venim proclamant i reivindicant, que hi ha un tema molt sensible, que és el tema de la llengua, eh? El tema de la llengua, la llengua catalana ha sigut el gran abanderat, la gran justificació del nacionalisme, de l'independentisme en aquest cantó, en aquest cas, no? Perquè el nacionalisme ha derivat cap a l'independentisme, com hem pogut veure. I el tema de la llengua és un tema que entenem que és cabdal perquè ens sentim catalans i alhora espanyols, no? I no podem deixar la bandera de la llengua en mans dels independentistes. Estem treballant perquè hi hagi algun tipus de reconeixement a través d'una llei de llengües que estem elaborant i que tenim, bueno, en fi, molta sensibilitat i molts de consensos per tot arreu, i entenem que per aquest cantó el govern d'Espanya no tindria que començar a fer-s'ho mirar una miqueta, no? En tot cas, jo crec que hi ha sortit publicat per molts cantons algunes de les nostres propostes, més enllà de que també defensem evidentment la presència del castellà aquí a Catalunya, no podria faltar d'altra forma, però sí que volem evidenciar, doncs, que el català, doncs, és una llengua tan espanyola com és el castellà, no? I a partir d'aquí, doncs, demanar un reconeixement públic del català com a llengua espanyola, una presència més activa a moltes de les institucions, una traducció al BOE, en fi, moltes coses que de fet ja es fan, que ja són naturals, no? Però seria una forma de donar-ho a conèixer, sobretot als catalans, no? Que, escolti, repeteixo, que el Franco fa 40 anys que va morir, que aquí no hi ha hagut cap persecució a la llengua catalana, que Catalunya, i de fet el català, mai ha tingut un ús social tan important com el que tenim avui en dia, que tot i així no hem d'oblidar que el 52% dels catalans tenen com a llengua materna el castellà. És a dir, jo crec que aquí a vegades estem fent un gran massa, no? de tot plegat, però sí que és cert que el tema sentimental del català és una de les banderes que nosaltres hem de treure del món dels independentistes i recuperar-la.
I vostè creu que amb això el senyor Mas, el senyor Junqueras i els independentistes més afèrrims es convenceran?
No.
Canviaran?
No.
No.
No, és que, de fet, nosaltres no hem nascut per convèncer els independentistes. Nosaltres hem nascut per donar-li veu als dos terços de catalans no independentistes, que en totes les enquestes sempre han sortit. Nosaltres hem explicat que Catalunya està dividida en tres terços. Un terç de gent independentista, que sempre ho serà i seguirà sent segurament, més enllà de que nosaltres fem propostes.
Oferir, no?
Sí. I després hi ha dos terços, dins dels dos terços hi ha un terç no independentista que està, doncs, deprimit, que són gent que votem els partits constitucionalistes, que sortim d'una crisi econòmica important, de que no tenim un relat comú, que, en fi, que tenim una sensació, doncs, de que Espanya no funciona, i que és evident. I hi ha un altre terç de catalans que no estan ni pel procés ni per la independència, però tampoc creuen que això d'Espanya doncs sigui o vagi amb ells, no? I és en aquest terç de catalans que diguem-hi, que molts d'ells viuen al Baix Llobregat i a Barcelona, repeteixo, són els que poden fer decantar el fil de la balança, que diuen els castellans, i és amb aquest terç de catalans el que nosaltres volem fer incidència i els volem convèncer de la importància, perquè, miri, jo tinc molt clar una cosa, el nacionalisme ha de ser guanyat a les urnes, això no en tinc cap dubte, i per guanyar les urnes necessitem canviar el govern de la Generalitat i que el nacionalisme deixi de ser majoritari, com ho és socialment, i deixi de ser majoritari, perquè al final, el que deia el Marcos, a les enquestes, a les últimes, fins i tot la del CEO, que va fer públicament fa uns mesos, o fa un parell de mesos, la pròpia Generalitat deia que el 52% dels catalans estaven en contra del procés i només el 42% o el 40% estava a favor del procés. És a dir, 12 punts de diferència amb una cuina feta pel propi CEO. Jo estic convençut que és molt més amb el moment que tinguem els mateixos, com a mínim, oportunitats d'explicar als catalans la nostra postura, estic convençut que serem majoritaris. I sempre quedarà un percentatge independentistes que encara que els hi prometem a l'oro i al moro i que el català serà oficial a tot el món, ells seguiran tenint aquesta brandada independentista.
La idea, ostres, seria que si s'aconsegueix derrotar el nacionalisme a les urnes, si hi ha eleccions el 27 de setembre, societat civil catalana hauria complert el seu objectiu i, per tant, desapareixeria? O societat civil catalana, havent derrotat el nacionalisme a les urnes, continuaria existint?
No ho sé, perquè això sí que ara m'ho has plantejat
així. Política ficció.
Política ficció. No crec que sigui tan fàcil, no, derrotar el nacionalisme amb els... De fet, tampoc vull dir parlar de derrotar el nacionalisme, no? Perquè jo fins i tot moltes vegades m'he definit com a nacionalista cultural, no? I crec que això de derrotar el nacionalisme, jo crec que és més fer innecessari la independència, que crec que és una altra pantalla que jo crec que hem de passar, no? Perquè al fi i al cap, dins de la societat civil catalana hi ha molta gent que podria dir del món d'Unió Democràtica, no? Que són nacionalistes catalans, amb la qual la societat civil catalana també engloba bona part d'aquests nacionalistes que creuen que Catalunya és una nació, una nacionalitat, com diu la Constitució, que té que tenir dins el seu encaix dins de la nació de nacions que entenem nosaltres que és Espanya. Per tant, no és derrotar el nacionalisme, no? Però sí, almenys, canviar les polítiques secessionistes o d'agravis comparat, d'agravis entre Catalunya i la resta d'Espanya, que jo crec que aquesta sí que és la missió de societat civil catalana. En tot cas, societat civil catalana continuarà probablement, perquè som una associació que més enllà de generar documents, doncs tenim unes ganes molt, molt concretes doncs de fer o d'ajudar a fer un nou discurs d'Espanya. Perquè el que sí que tenim molt clar és que el problema independentista no és un problema de Catalunya, és un problema d'Espanya. De fet, el nacionalisme sempre ha sigut el primer que ha ficat el dit a l'anafra, no? Segle XIX, finals del segle XIX, principis del XX, no? Amb la pèrdua de Cuba, als anys 30, amb la població de l'estat català dins d'Espanya, actualment, no? Són moments circumstancials en què hi ha un brot de diguem-hi, d'un catalanisme exaltat que el que provocarà després és una reacció de tota Espanya. I entenem que Jo veig molt positiu, el que hi ha al món de l'independentisme. Jo crec que és molt positiu l'independentisme, perquè el que farà serà fer una Espanya nova, que és el que al final nosaltres... És a dir, hem de donar-li la volta, no hem de mirar com una cosa negativa, sinó com una cosa positiva, i així ho entenem nosaltres. Per tant, societat civil catalana, nosaltres des d'aquest cantó d'Espanya hem d'ajudar doncs, a fer política d'Espanya. No?
Però abans parlava del tema sentimental, i precisament l'enquesta del CEO que feia referència al Marcos deia que preguntaven als ciutadans per què eren independentistes, i la primera motivació era com una rèplica al discurs del govern espanyol, i a continuació mencionaven el tema econòmic i el tema de gestió, o sigui que no són les motivacions que dona la gent del carrer, diguem-ne, una altra cosa clara és la política.
No és el tema de la llengua.
Tampoc era la llengua, no era un tema identitari, no. És un tema econòmic, de discurs o a lo millor de desafecció.
Sí. Bueno, això... O el cliché que hi ha al govern de central ara mateix és un govern anticatalà.
Sí,
perquè es considera
alguns sí, determinades sí,
clichés que s'han muntat a Catalunya que el PP és un partit anticatalà.
Per no? Això deia, no sé si la desafecció també és un dels motius que ha generat tot aquest moviment independentista o...
Bueno, és que hem viscut una tormenta perfecta. Hem viscut una crisi econòmica molt important, hem viscut una corrupció generalitzada que més enllà del problema Pujol, que sí que és cert que ha afectat en algú, però sembla que ha passat bastant desapercebut, no? Aquí encara segueix parlant molt més de Bárcena i los seres d'Andalusia que no del cas Pujol, que afecta directament aquest partit que ens va portar a la Itaca, no? Que al final l'O de la Serp estava dintre, que era el líder, no? el senyor Pujol, que era el gran ideòleg del nacionalisme i l'independentisme, ha sigut el gran, sembla, eh? Jo no vull fer acusacions, però sembla que és el gran lladre, no? de Catalunya, em sembla, pel que surt.
Presumptament.
No sigui que a mi se m'acusi ara d'algú que jo no he dit, eh? En tot cas, sembla.
No només ho diu vostè.
No, ho diu molta gent, no?
Però, clar, però posem la presumpció al davant, no vagi a ser despreciada.
No, però clar, aquest partit, que és el gran corrupte, que té la seu embargada i que ja veurem què passa amb el tema del cas Palau i ja veurem què passa amb tots els comptables, etcètera, doncs sembla que no ha afectat, no? Perquè segueixen sent el mainstream català, no? Sí que és cert que hem viscut aquesta tormenta perfecta i que ells han creat un discurs d'il·lusió. L'Espanya en roba, eh? El que va dir el senyor Rull, no? Fa un parell d'anys, no fa gaire, no? Que la Catalunya treballadora viu a costa de l'Espanya subsidiada. Clar, això és molt greu, eh? Això ho diem nosaltres i ens acusen de tot, eh? D'anàcis i quan diu el senyor Rull, sembla que no passi res, però jo crec que és molt greu, no? Acusar de vagos i mandrosos a la resta d'espanyols. Que s'han dit paraules molt gruixudes. Doncs aquestes paraules molt gruixudes hi ha molta gent que se l'ha cregut. Molta gent, i com que veu que hi ha crisi i que hi ha corrupció a Espanya o a la resta d'Espanya, i que els catalans tenim com aquesta mena de mentalitat superior, que és això que deia el Josep Pla, que sembla que els catalans anem pel món viatjant i que ens ho pagaran tot, que és falsa, doncs aquesta mena de superioritat econòmica doncs fa que, escolti, diguin, bueno, doncs sense Espanya o sense la resta d'Espanya anirem millor. I aquesta percepció és una percepció certa, que jo crec que es anirà diluint a mesura que l'economia espanyola en general vagi recuperant, que sembla ser que estem en aquest camí, no? Però hi ha molta didàctica, molta pedagogia a fer, perquè evidentment els mitjans de comunicació aquí a Catalunya, més enllà de la que estem avui aquí, hi ha molts mitjans que estan pel procés, no? El dimecres mateix a RAC1 estava escoltant les intervencions del senyor Rull i la senyora Rovira explicant tot el tema del procés i parlant en nom de Catalunya amb aquest aire de superioritat, de grandesa i de perdonar vides cap a tota la resta de catalans i d'espanyols, no? Com si ells fossin els únics, no? I tenen tot el poder comunicatiu, no? I de fet, RAC1 ha fet un gran servei, no? Tot el procés.
RAC1, del Comte de Godó, eh?
Sí, clar, el RAC1 del Comte de Godó, sí.
Escolti una cosa, vostè parlava de la família Pujol. Sabrem algun dia la veritat de tot l'entramat de la família Pujol?
Jo crec que sí. De
sí?
Fet,
bueno, t'ha confiat ja vostè?
Jo crec que sí, es corren...
Deu ser dels pocs que està confiant que s'acorda aquí tot.
Que és complicat, eh? Que se sabrà, però no em dic quan, jo soc historiador, no? I com historiador...
Quan largo me lo fiáis,
sí, pues. Claro, claro, es que al final todo se sabe, no? Jo crec que al final tot se sabrà, no? I molta gent que ja va ficar i va assenyalar a la família Pujol, el Jordi Pujol, com el gran patron, el senyor fiscal Jiménez Villarejo, sense anar més lluny, no?, que va ser insultat i vilipendiat, no? O fins i tot l'altre dia parlava amb un amic del senyor Obiols, no?, el senyor Raimon Obiols, que als anys 80 va tenir que sortir cames a ajudar home perseguit pels talibans de Convergència, acusant-lo de mentider, perquè ell havia estat, si més no, havia dit que el Jordi Pujol estava involucrant, o acusant amb el senyor Obiols de ser l'instigador, cosa que és falsa absolutament, perquè no va ser ni el PSC ni el senyor Obiols, sinó va ser la pròpia fiscalia la que, en duda per uns indicis que ara hem vist més que raonables, de lo que va passar, no? Jo crec que a curt termini no ho sabrem mai, perquè hi ha una voluntat política per part dels mitjans de comunicació catalans, com hem vist, perquè això ha sigut destapat des de Madrid, que és molt trist, no?, que des de Catalunya ni La Vanguardia ni els mitjans de comunicació hagin sigut capaços de destapar el que hi ha hagut, el que tothom ara se sap que se sabia i que se segueix sabent, no?, i amb noms i cognoms i amb pèls i detalls, no?, de tothom, i encara no es fiqui. En tot cas, jo crec que aviat se sabran més coses i ho deixem aquí, si li sembla.
Molt bé, Marcos.
Li volia preguntar sobre Podemos i l'explico. Societat Civil Catalana sempre ha volgut atraure perfils transversals diferents, siguin de socialistes, siguin d'Unió Democràtica, siguin del PP, d'altres forces. No sé si també hi ha algun esforç per atraure Podemos. I en tot cas, no creu que el tauler polític d'ara, bueno, en general de Catalunya, també el d'Espanya, li falta aquesta peça de Podemos. Volia preguntar-li si la troba clau per decantar allò que deia abans del fil de la balança, les majories a Catalunya entre independentistes, no independentistes.
Bueno, Podemos es pot convertir en una força important a Catalunya com a la resta d'Espanya. Evidentment, nosaltres amb Podemos hem tingut alguns contactes, de fet, hi ha bastants militants de Podemos, no?, que estan amb nosaltres, en Societat Civil Catalana, no?, i que hem tingut relació i contacte amb gent de Podemos, quan hem tingut contacte amb absolutament tothom. Podemos pot ser una força important, no? Encara no sabem exactament amb la mesura que ho serà, no? Més enllà de que les municipals, doncs, es pot presentar en alguns casos, com aquí a Barcelona, conjuntament amb la senyora Colau, però en altres cantons, en altres llocs de Catalunya, de forma independent. En tot cas, si al final hi ha eleccions el 27 de setembre, que aquesta és la gran incògnita que tots tenim, no? Doncs si al final hi ha eleccions, evidentment Podemos serà, tindrà un paper clau molt important, perquè Podemos pot emportar-se molt dels vots, del descontent, de la protesta, de la gent, doncs, que no està còmoda en una situació, com hem explicat abans, que podrien votar Esquerra Republicana o fins i tot a les CUP, i que vagi a Podemos, i Podemos, de fet, els seus líders ja ho han dit, que el procés... És a dir, ells s'ho volen plantejar tot, no?, el tema de la relació Catalunya-Espanya, però també la relació econòmica. De fet, ja sabem quina és la seva tradició política, no?, tot i que ara volen, diguem-hi, canviar el seu missatge, passant d'un marxisme a l'aninisme a un marxisme gairebé socialdemòcrata, no? Però en tot cas, jo crec que ells ho han dit molt clar, que ells no volen independència, tant els seus líders a nivell nacional com també aquí a Catalunya. I nosaltres ho veiem amb simpatia al moviment de Podemos, com no podria ser una altra forma, no?
Mm-hmm. I ja que parlava de Podemos i de les eleccions, insisteixo, el 24 de maig, eleccions municipals, en fi, podem tenir uns ajuntaments una mica atomitzats, no?, amb moltes forces polítiques dins. Per exemple, Barcelona, què pot passar a Barcelona?
Bueno, Barcelona jo crec que pot ser un lloc on el nacionalisme pugui fracassar, no? Jo crec que hi ha dos poblacions o dos llocs on tindrem que mirar els resultats amb especial interès, no? Un és Barcelona, que passarà si el senyor Trias és el més votat, si la suma de Trias i el senyor Bosch sumen, com... perquè jo crec que al final, després d'aquest pacte que han signat Convergència i Esquerra, està clar que votar Trias és votar també Esquerra Republicana, no? O votar Esquerra Republicana és votar Convergència, perquè sembla que pactaran, no? En tot cas, haurem de mirar amb cura què passa a Barcelona, què passa amb els vots de la senyora Colau, que segurament traurà un molt bon resultat. Per tant, jo crec que Barcelona, si Convergència i Esquerra Republicana, que són els dos partits coaligats, més enllà d'Unió Democràtica, que de moment segueix dins de la federació, però ja veurem també què passa a partir del 24 de maig, no? I després Sant Vicenç dels Horts, que és l'altre poble on es presenta el líder o l'altre líder del procés, amb el que, si manté els resultats, és a dir, no és la força més votada, jo crec que també serà interessant de veure com és possible que el líder del moviment independentista no guanya el seu propi poble, no? O si baixa en vots, no? O si baixa amb escons, o si hi ha un altre, o si perd l'alcaldia fins i tot, no? Jo crec que serà interessant de veure què passa a Sant Vicenç dels Horts, no? Per tant, més enllà d'això, és evident que hi haurà una atomització, hi haurà pactes i tot el que es produeixi a partir del 24 de maig serà interessant per saber què pot passar el 27 de setembre.
I quina explicació li dona a aquest fenomen o moviment que es diu Súmate? O sigui, gent que parla en castellà, d'origen de la resta d'Espanya, de la zona de l'àrea metropolitana, Baix Llobregat, on serà clau, a veure com, no? A veure quina mena de forces hi ha. Per què surt un moviment així?
I qui són?
I qui són? No, és una cosa que no puc entendre.
Ningú ha posat...
Amb tot el respecte, no els conec. Sí que hi ha un senyor que es diu Eduardo Rey, i és que en tant envia algun missatge que d'anar per la independència. Jo crec que, en fi, més enllà d'això, són gent molt ben subvencionada i molt ben alimentada per, diguem-hi, aquestes cloaques de la Generalitat, que tants diners està destinant a moviments independentistes. I crec que, bueno, no és més fer el reflexe d'intentar, des del món de l'independentisme, entrar a aquestes zones tan absolutament opaques pels independentistes com és el Baix Llobregat i el Barcelonès, que saben que tenen greus dificultats per aconseguir. De fet, ho vam veure el 9 de novembre, no? Quan a Santa Coloma, Gramenet, Hospitalet, a Badalona, fins i tot a Sabadell o Terrassa, els percentatges de participació estaven per sota del 20%. És a dir, Súmate dit amb tots els respectes, perquè jo estic convençut que hi ha molta gent castellanoparlant que se sent independentista, i per tant tot el nostre respecte entenc que no és més que un invent o una clara intenció des de l'independentisme doncs, d'entrar en aquest terreny difícil per ells, no? Però jo tampoc els hi vull donar més importància al que tenen.
Ja que parlem d'apostes noves, en tenim un altre ara mateix molt recent. La setmana passada, fa un parell de setmanes, van fer públic el seu manifest fundacional. Es diuen Construïm, és una plataforma que va inspirar el senyor Duran Lleida, hi ha gent que és d'Unió i d'altres, en fi, d'altres sensibilitats. En fi, diuen que volen ser un partit polític. Creu vostè que el senyor Duran Lleida hauria de donar un pas endavant, ja que ell ha estat el promotor d'aquesta iniciativa i liderar-la políticament?
Bueno,
el senyor Duran Lleida, la meva impressió és que l'estan apartant de Convergència i Unió. No?
Sí. Bueno, jo crec que és la gran aposta de futur, no? Perquè és una realitat que molta gent votant de Convergència i Unió, doncs que en unes eleccions amb aquest caire que es volen presentar el 27 de setembre, doncs no tindrien opció política aquí votar, perquè no podien votar el PP per una qüestió doncs, personal, i que jo entenc que hi ha molta gent doncs, que li faci gran recança votar el PP, que no votarien a Ciutadans, perquè segurament Ciutadans té un perfil diferent a aquest votant de Convergència i Unió, que no votarien al PSC doncs, per la ciutat circumstàncies èquids, i que veurien amb molta interès i molta il·lusió l'existència d'un partit diferent nacionalista, no independentista, no? Jo crec que sí, que al final el senyor Duran, i per la informació que tinc, tirarà endavant, no? El partit Construïm. I de fet s'ha registrat com a partit polític, no? I està clar que per activa o per passiva el senyor Duran ho ha dit, no? Que amb un full de ruta independentista ell se'n va o se sent expulsat. I de fet la firma del pacte aquest que han fet aquesta setmana el senyor Rull i Convergència i Esquerra Republicana invita a pensar que la fulla de ruta independentista de Convergència és clara, amb la qual això impedirà totes a Unió, i per tant Unió al juny tindrà que decidir què vol ser, si carn o peix. I està clar que amb una situació com la que diuen que es presentarà Construïm, serà una aposta política i que traurà 6, 7, 8, 10 diputats, i que junt amb Podemos pot ser la balança que farà canviar la situació política aquí a Catalunya de forma radical.
Bueno, diu que hi ha gent de Convergència que no votaria Ciutadans, però es veu que sí, que hi ha gent de Convergència amb un trasbassament, no sé, bé, el CEU sortia perquè, clar, ho veuen com un partit català. És que no sé si...
Sí, bueno, tinc algunes dades.
Per votar sí. Un partit o un altre si és català.
Tinc algunes dades d'enquestes que sí, m'han facilitat, de gent de Convergència que m'han facilitat, que diu que en aquests moments el trasbàs de vots de Convergència i Ciutadans és a camions, no a cabassos, a camions, no? I estan realment molt preocupats, no? amb el tema Ciutadans, sobretot perquè el senyor Rivera doncs, té una presentació pública, una imatge pública. També és veritat que la campanya que li ha fet aquest delegat al govern d'Andalusia ha sigut molt favorable. Hi ha molta gent que se sent catalana, doncs, que s'ha sentit solidària amb el senyor, amb Ciutadans, i que segurament votaria Ciutadans, no? Però jo crec que més que Ciutadans potser una opció política com Construïm. Estic parlant d'aquest món del nacionalisme.
Escolteu el Converses de la cadena COPE a Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Marcos Pardeiro aquesta setmana, la Maria Jesús Cañizares i el convidat d'avui, el senyor Josep Ramon Bosch, per la Societat Civil Catalana. Marcos.
Sí, volia preguntar per l'estratègia de la Societat Civil Catalana d'aquí, no només a les eleccions de maig, sinó fins al setembre. Abans s'insinuava que a Sant Jordi es coneixeran noves propostes de Societat Civil Catalana. Ens pot explicar una mica què és el que pensa fer a partir d'ara?
Sí, bueno, nosaltres tenim projectes diferents que no puc adelantar ara aquí per una qüestió doncs, de que el 23 d'abril que farem l'acte de commemoració d'un any de vida de Societat Civil Catalana allà.
Un dia abans de l'acte que farà l'ANC, no?
Sí, el dia 24 han anunciat un acte al Palau Sant Jordi, si no tinc mal entès. No? Nosaltres som més modestos, però bueno, farem un acte festiu i lluït també aquí a la ciutat de Barcelona el 23 d'abril a les 7 de la tarda, i anunciarem allò a on, el lloc i una miqueta el què, però volem passar a ser propositius, no? I bueno, farem moltes coses, des de simpòsiums d'història fins a propostes a temes econòmics, a projectes diferents, universitats d'estiu, en fi, tenim tot un seguit d'accions i activitats que volem portar.
Només una votació, propositiu vol dir respecte a marc estatutari, marc constitucional, és a dir, respecte a les regles del joc, o és... més al detall.
Sí, nosaltres no podem entrar en el tema del terreno de juego, és a dir, el terreno de joc, que és la Constitució, i nosaltres faríem un flac favor a la societat societat civil catalana si entréssim a qüestionar la Constitució, si tenen que haver-hi reformes constitucionals. És a dir, nosaltres aquest joc ni el juguem ni podem jugar, perquè és que a més no ens pertoca jugar aquest joc. Nosaltres com a societat civil podem fer algunes propostes, algunes idees, debats territorials, però sobretot centrats en temes sentimentals, lingüístics, emocionals, històrics, però no polítics. Si entrem en qüestions polítiques prendrem mal tots, no? Però sobretot, per exemple, els debats històrics, sí, no? Hem viscut ara el famós tricentenari, que ja s'ha acabat, no? I amb els 300 anys i la pèrdua de la ciutat de Barcelona. I ara nosaltres, per exemple, el que volem és rescabalar doncs, gent com en Francesc de Castellví o en Francesc de Vall i Freixa, no? Que van ser un al cap de la Generalitat i un altre conseller en cap, que van ser assassinats pels austriacistes. És a dir, no va ser una guerra d'Espanya contra Catalunya, com es volen fer veure, sinó va ser una guerra civil, no? De catalans contra catalans, no? Doncs per aquí anirem, no? Per explicar-los als catalans les burdes, llargues i estúpides manipulacions històriques, sentimentals, que els independentistes ens han fet, no? I volem promocionar també doncs, que hi hagi llibres, molts, i també mitjans de comunicació i debats i fòrums, i en fi, ja ho anireu veient que el que volem fer són propostes propositives, eh? I deixar de parlar de la independència. Crec que és una pantalla que ja ha sigut superada, tothom sap que això és impossible, el qual, com és impossible, jo crec que no hem de perdre més un minut a parlar de la independència, i el que hem de parlar és, escolta, què és el que ens uneix, no el que ens separa, no? I en aquí ens trobarà Societat Civil Catalana amb aquestes propostes.
Escolti, demà diumenge el president de la Generalitat, el senyor Artur Mas, se'n va de viatge. No sé si ho sap vostè. Se'n va als Estats Units. Sí. Crec que està uns quants dies fora. Primer crec que va a San Francisco i després se'n va a la Universitat de Columbia, on hi ha el seu amic Xavier Salamartín, l'economicista, el professor econòmic, on pronunciarà una conferència, es veu, sobre els passos que ha de fer Catalunya de cara al futur independentista. Alguns partits polítics, concretament la presidenta del Partit Popular de Catalunya, la senyora Sánchez Camacho, demanava aquesta mateixa setmana que aquest viatge no l'hem de pagar tots els catalans, l'hauria de pagar Convergència Democràtica de Catalunya. Jo no sé com ho veu vostè això i com considera que va el senyor Artur Mas als Estats Units en qualitat de president de Convergència o president de la Generalitat.
Bueno, jo vull entendre que va en qualitat de president de la Generalitat, no? Altra cosa no entendria, i suposo que se'n va a la Universitat de Columbia no a explicar el procés independentista, sinó a explicar el que és Catalunya, una Catalunya oberta, amb la que hi ha molts catalans. Si no és així, jo crec que fa...
Home, el títol de la conferència que impartirà a Columbia diu els següents passos de Catalunya, ja, bueno, com miran cap a...
Llavors, jo crec
almenys el títol ja ho deixa clar, no?
Sí, crec que fa un mal favor. Sí que vaig veure un tuit que va fer el senyor Salamartín, molt xulesc amb línia amb el que és el senyor Salamartín, no? Dient, i ara com impedirà el govern d'Espanya que el senyor Mas vingui a explicar la independència, no? Bé, jo crec que ells estan en aquest món de la xuleria, la prepotència, creant estructures d'estat, no? Ara han fet una estructura d'estat nova que es diu Parlem, no? Aquesta companyia que al final està a Madrid, no? Que,
la seu Alcobendas està, la seu Alcobendas.
Clar, que és que és molt significatiu, no? És que tot és una mentira tan gran, tot és tan fals, és que en el dia que això s'enfonsi, que s'enfonsarà tota aquesta patranya independentista, esperem que no prenguin mal, però jo estic convençut que els independentistes s'emportaran una decepció tremenda, terrible, no? I vull fer esmena especial d'això de Parlem, no? Que ells ens ho han vengut com una estructura d'estat, com una gran aposta, que al final tu et fiques a mirar les tarifes i les altres són molt més cares que qualsevol altra companyia, i a més que està a Madrid, al Covendas, no? Que dius, ostres, però quina mentira, no? És a dir, més enllà d'això, nosaltres també anirem als Estats Units, properament ja ho anunciarem, i tenim intenció, hem creat una antena fa molt poquet a Brussel·les, amb moltíssima gent que ens està donant suport, estem ja creant doncs, també territori a la resta d'Europa, perquè el missatge fora de Catalunya i de la resta d'Espanya, a Europa i a Estats Units i Amèrica és molt important, i nosaltres el que volem és que els americans, per exemple, no només es pensin que la veu del senyor Mas és l'única que se sent a Catalunya, no? Que hi ha moltes altres veus i que són majories que no estem per la independència.
Parlant d'iniciatives surrealistes, què li sembla això que proposa l'Associació de Municipis per la Independència, de que els nous alcaldes, quan jurin el càrrec, facin una menció directa al procés, o sigui, que jurin pel procés independentista?
Sí, això... suposo que amb la barretina calada fins a Celles i ballant una sardana. Jo són tot brindis al sol, no? Miri, jo ho trobo més dins de aquest del teatre i de la faràndula i de... i de fer veure que fan alguna cosa, no? Perquè al final, clar, és que fins al setembre això se'ls farà tan llarg i cada dia tenen que estar-se inventant alguna nova història, no? Un dia són els castellers que van per tot el món, l'altre dia el jurament davant de les constitucions de no sé què, l'altre dia el senyor Santiago Vidal fent una constitució nova, l'altre dia doncs faran, jo que sé, és que una concentració de gegants i capsuts a la plaça de Sant Esteve, jo que sé. És a dir, ho veig més com això, com un brindis al sol i una fatutxada.
El que passa que tenen un bon màrqueting, potser és el que els hi falta a vostès, no? Vull dir que ja estan en ell, com diuen en castellà, però no, ells porten molt temps invertint en això, en la parada exterior sobretot, i en fi, la comunicació, no?
Sí, tenen una campanya de publicitat. No? És que estem amb diners públics, no oblidem, estem vivint... Perquè si algun dia analitzéssim els diners públics malgastats en tot el procés, jo crec que fins i tot estaríem parlant de molts delictes, no? Perquè al final, des que una brigada municipal d'un poble equis pengi una bandera d'un partit polític per la independència, que això és malbaratar diners públics, fins el que ja hem vist, no? Amb tot el tema del 9 de novembre, quants diners públics es van gastar per un procés que tothom sabia que no tindria sentit, no? És a dir, ells tenen una gran campanya de publicitat, estan, de fet estan amb la publicitat contínua, però crec que se'ls està acabant el teatre, la cortina algun dia baixarà, ara ens l'han retrasat 3 anys més, bueno, o 2 anys i mig més, però bueno, no poden seguir enganyant contínuament, no? I d'aquí al 27 de setembre, repeteixo, això se'ls farà molt llarg i nosaltres espero que cada vegada tinguem més veu i més presència pública al carrer.
El que passa que potser també, per part del govern central, el govern d'Espanya, ha faltat una mica de vostè ho deia abans, una mica de carinyo cap a Catalunya i cap als catalans, no? Vull dir, està poc present el govern central a Catalunya, sí, se'l veu poc.
Sí, bueno, hi ha una falta de política comunicativa absoluta.
Això vostè s'ha vist amb el senyor Rajoy, li va explicar, m'imagino, li va dir... Sí. Què li va explicar el senyor Rajoy?
Sí, bueno, amb el senyor Rajoy i amb molta altra gent que m'he vist del govern d'Espanya. No, els he explicat que no és que el senyor Rajoy tingui que venir aquí a Barcelona de forma constant. Jo crec que està molt bé que vingui, i ell pot venir tantes vegades com vulgui al final, però això és el president del govern d'Espanya, però entenc que té que haver-hi una presència real, simbòlica i important i continuada dels símbols d'Espanya, no? Al final la bandera espanyola, que és la que ens uneix a tots els espanyols, està absent a molts indrets, no? Coses com aquestes, no? Tan senzilles, no? Però no solament en forma de banderes, que al final, escolti, jo de banderes ja n'estic bastant fart, tinc que ser sincer, i arriba un moment en què...
No, bueno, però són petites batalles.
Sí, són petites.
Pot ser un símbol,
sí.
Però són petites, que sí. Els independentistes han anat guanyant,
sí,
no?
Sí, no, és que ells han guanyat, clar. No? I els mitjans de comunicació, jo crec, els mitjans de comunicació és la batalla clau, absolutament clau, els mitjans de comunicació aquí, a Catalunya, jo crec que és la batalla que hem de plantejar properament, No poden haver-hi mitjans, ja, els públics jo ja els dono per descomptats, no? Però tants i tants mitjans...
Per perduts?
No, de moment...
Que no hauria de ser
així, però
molts sobre el que paguen tots,
sí,
els catalans.
Sí, però molts i molts mitjans privats de comunicació, no?, que reben tants i tants diners de subvenció per part de la pròpia Generalitat, jo crec que això s'ha de parar, i en ello estamos.
Bueno. Escolti, vostè ha dit més d'una vegada i més de dues que això de que hi hagi eleccions el 27 de setembre no ho acaba de veure clar, no?
Bueno, ho vaig dir jo fa molt de temps, no sé si vaig ser el primer.
Va ser dels primers en dir-ho, sí. Que no ho veia clar. Sí. Encara ho continua pensant?
Bueno, aviam, hi ha un problema molt greu.
Els dubtes van creixent, eh?
Sí, els dubtes van creixent, però jo també és cert que cada vegada crec que el senyor Mas, al final, les convocarà, no sigui només per portar la contrària a tota la seva pròpia gent, no? Jo tinc dubtes de que es faci, però tinc menys dubtes. És a dir, ara potser ho veig més possible que es puguin fer el 27 de setembre.
O
no?
Tot depèn del que passi el 24 de maig.
Clar,
també.
Tot passarà el 24 de maig, serà significatiu. Més que el 24, els pactes postelectorals, el que pugui haver. Jo crec que viurem un mes de juny trepidant. Però en tot cas, el 27 de setembre jo tinc molts dubtes, perquè al final les eleccions que es plantegen com a plebiscitàries poden ser una gran patacada per Convergència i Unió. Si al final Unió se'n va, si al final Esquerra Unida i Alternativa, els grups més, diguem-hi, anti-independentistes se'n van és a dir, jo ho veig negre pel món independentista, però ells han signat ara aquest pacte per tirar endavant la pilota, no?
Molt bé, doncs no sé si hi ha alguna pregunta més, però es queda un minutet.
Sobre l'evolució de la societat civil catalana en xifres, si ens podia donar alguna.
Sí, bueno, ara no et sabia actualitzar perquè he estat fora de viatge unes quantes setmanes i he estat una miqueta despistat. Sé que estem sobre els 17 o 18 mil persones que s'han associat, tenim unes 4.000 persones que d'una forma directa estan col·laborant econòmicament mensualment i tenim moltíssima gent que s'està donant d'alta dins de la societat civil catalana a base de les taules que estem ficant i els grups que estem creant arreu de Catalunya, que estem creant molts grups, no? Perquè ara a partir del 23 d'abril que volem és créixer en territori i també en sectorials, tenim sectorials d'economistes, d'advocats, d'historiadors, en fi, aquest és el camí a perfil. En tot cas, jo el que sí vull deixar clar, per acabar breument, que la gent de societat civil catalana, almenys jo personalment, no donarem el pas a la política, això ho han preguntat moltes vegades i crec que és un punt que és important també explicar, almenys jo personalment, i que, bueno, més enllà d'això, jo em dedico a la meva vida personal i professional i que properament hi haurà segurament altra gent que em vingui a relevar dins de societat civil catalana.
O si no... Vol dir que farà un pas enrere, senyor Bosch, o què?
O al costat, que sempre és bo fer-los, aquests passos.
Abans del 23 d'abril o després del 23 d'abril?
Després
del 23 d'abril. Molt bé, doncs seguirem atent tot el que passi a societat civil catalana. Senyor Josep Ramon Bosch, president d'aquesta entitat, gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Gràcies a vosaltres.
I que havia de passar una molt bona Pasqua,
Gràcies, igualment.
Gràcies també al Marcos Pardeiro, Maria Jesús Cañizares. Nosaltres podem punt i final al programa d'aquesta setmana. Tornem dissabte que ve, com sempre, des del restaurant de l'Ostars Gran Marina al World Center de Barcelona. Bona tarda, bon cap de setmana. Us ha parlat Carles Losada. Adéu-siau.